Hola, Antín, comencem aquesta Agrocope Castilla, una Agrocope que arriba en una setmana amb molt de moviment. I és que comença aquesta 2022 en la primera gran concentració aquest divendres a València, on s'ajunten totes les principals organitzacions professionals agràries de la comunitat per a demanar això, o per a manar un SOS per la complicada situació que està vivint el sector primari valencià. Anem a veure què ens conta d'aquesta manifestació i també d'altres temes d'actualitat dins del sector primari una de les organitzacions que ho convoquen, concretament el president d'ABA Asaja. Cristóbal Aguado, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Com diem, molta feina, molt de treball, molts preparatius de cara a aquesta gran concentració. Però el divendres estem veient ja ajuntaments així a la província de Castelló que estan mostrant el seu suport, que inclús estan ficant autobusos. Suposo que vosaltres també molt de preparatiu de tot el que ve a la capital del Túria el divendres.
Efectivament, el divendres la situació del camp aixina o aixixís, tots els llauradors i ramaders que vulguin de la comunitat valenciana, de Castelló, de València i d'Alacant, pues estarem junt amb els tractors que també vindran de tot l'entorn de la ciutat de València i alçarem el crit una volta més. És una llàstima que tinguem que aixir tantes voltes al carrer, però una volta més alçarem el crit en la reclamació de que el camp és mort, i és mort perquè no n'hi ha verdaderament una taula de negociació en iniciatives polítiques clares, en decisió política clara per auxiliar i fer aquest canvi estructural, varietal i de tot tipus que necessita la nostra agricultura i ramaderia, i per aquest motiu les organitzacions agràries, totes les organitzacions agràries que tenim presència en Espanya, en Brussel·les, i que naturalment tenim una història darrere important, estem convocant a tot el sector. Tenim l'apoi total de tota la Federació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, també de les comunitats de regants de la Comunitat Valenciana, dels caçadors i de multitud d'entitats socials i polítiques inclús que ens donen el suport animant-nos a que van estar junts amb nosaltres. M'agradaria naturalment que també la ciutadania normal i corrent de la ciutadania que dic jo que viu tots els dies, en el dia a dia, es dona compte de lo important que és tindre garantia alimentària i de qualitat i del paper tan important que fan els llauradors i ramaders per a poder fer eixa garantia de subministre alimentari.
I és que ja el que hem comentat en aquest espai durant només te dic jo en 6 setmanes, és que estem veient, a part de tot el tema de les exportacions, per exemple, en el sector cítrico, tot el problema que s'està vivint en el tema del cotonet i les importacions que arriben de Sud-àfrica en aquests problemes de contaminants, d'excés de fertilitzants, doncs, per exemple, també vosaltres heu denunciat tota la qüestió d'agroseguro i la falta d'assegurances, la necessitat o l'obligació que al final ha tingut que fer la seria de canviar diverses subvencions referides a la PAC i d'ajudes a cultius propers a parts naturals. És que al final pareix que és una trava darrere trava el que teniu que anar a fer front, i suposo que per això llanceu este SOS.
Efectivament, el SOS és per moltíssims temes. Tenim una taula reivindicativa tremendament ampla i començant per les plagues, que ja sabem que les pèrdues que n'hi ha són de quasi 200 milions d'euros com a conseqüència del desequilibri en la fauna que tenim ambiental i de tot tipus, i els perjuïns i pèrdua de collites, tant en mandarines com en taronges, com en caquis i com en moltes collites, les acords internacionals, la falta de matèries actives per a lluitar contra aquestes plagues, la forma de diguem, discriminatòria que té Europa sobre els propis agricultors europeus perquè els acords internacionals no contemplen la reciprocitat i estan machacant els llauradors, la situació de falta d'investigació que tenim, la falta de seguretat en els recursos hídrics. Naturalment són factors i factors i factors que van sumant-se. Els danys de l'excés de fauna, perquè ara vull que sigui una filosofia nova en tot, l'augment dels costs. Tenen en compte que els fertilitzants s'han més que doblat en el cost. Els pous de rec i més del 50% dels cultius tenen aigua subterrània per a ser regats. Això significa consum d'energia. Fa falta fer una reestructuració i redimensionament de la forma de consum d'energia, però de moment el cost està augmentant d'una forma exagerada. I tot això junten moltíssimes més coses, igual en ramaderia, que en arròs, en la PAC, que en la fiscalitat, que la forma del seguro agrari. El seguro agrari avui en Castelló, en abril, tingué una pedrega que es queda fora de cobertures. No té sentit en el segle XXI, després de refantes reivindicacions, que puguen haver, per no tindre una extensió de garanties suficient, que en Castelló la Clemenules hagi tingut la pèrdua tan tremenda que ha tingut per aquestes pedregaes que tingué fora de cobertura. Sí, les reivindicacions haurien sigut ateses en el seu moment, les coses no serien així, però és que, a més, Agroseguro en aquest moment està amenaçant-nos en que vol llevar la clàusula d'extensió de garanties. Això és un verdader desastre i una verdadera punyalada trapera al sector citrícola, que des de fa més de 20 anys estem reivindicant que volem un seguro anual. Crec que va siguent hora de que en Agroseguro, quizà els dirigents no estan a l'altura que correspon, sobretot alguns, perquè en Agroseguro sí que n'hi ha una història magnífica, n'hi ha una forma de treballar d'augment de cobertures al llarg dels últims 40 anys i, des de luego, n'hi ha una gestió feta que és exemplar en molts aspectes. Lamentablement, el govern se té que plantar, no s'ha plantat a través de Nesa i va siguent hora de que aquests 800 i pico milions que cobra Agroseguro dels llauradors de les autonomies, perquè la Generalitat Valenciana ja sabem que posa més de 20 milions d'euros per ajudar els llauradors, i també l'Estat, que posa un munt de milions, que fa aquests 800 i pico milions, doncs és el que fa que, fins enguany, que n'hi ha un dany extraordinari per les sequeres, les pedregades i totes les circumstàncies, pues se puguen pagar aquests 700 i pico milions que han hagut de sinistralitat. Crec que és important entendre que el seguro és necessari, però que el seguro té que entrar en el segle XXI i encara està en el segle XX, i per tant necessitem un pas avant important. Tot això anem a reivindicar-ho, anem a defendre-ho i anem pròximament a reunir-se en el Ministeri i en Nesa per a poder tindre un diàleg continuo en la entitat que gestiona el seguro, que és Agroseguro.
I tot això, aquestes reivindicacions seran les primeres, aquest divendres a la ciutat de València, però ja també ho anuncia que estareu també presents en dos concentracions, dia 10 de març i dia 20 de març, en els dos casos, a Madrid.
Efectivament, estem valorant, depenem d'unes convocatòries que van haver a nivell nacional de totes les organitzacions agràries que volen fer més, perquè en aquest moment estan havent manifestacions en totes les províncies pràcticament d'Espanya. I entonces acabaran el dia 20 de març en Madrid. Hasta el dia 20 de març estem preparant encara més iniciatives, a veure si ens dona temps i podem conciliar-les en les activitats normals. Ja avui comença la primavera, la feina en el camp és molt alta, els agricultors en pèrdues no poden perdre una hora a veure si, sense tindre que pagar més salaris, pues poden fer-se molta feina, i això ens limita un poc. Però estem pensant en que tenim que anar a la porta de la Unió Europea en la Castellana de Madrid, tenim que protestar i fer un acte simbòlic, encara que siga, però de presència important d'agricultors i ramaders, per a dir que la política d'Europa no és la que nosaltres volem, no és possible que els enemics estiguin dins d'Europa, no és possible que ante les plagues i enfermetats no se mos donen garanties i se mos discrimina, com és en el tema de Sud-àfrica, en la falsa polilla, que només que volen posar el tractament en fred en la taronja i no en les mandarines, quan totes porten plagues contaminades en esta plaga. Crec que esta falsa polilla que podrís la taronja, que pot tindre unes conseqüències importantíssimes sobre la nostra citricultura, nostra i europea, perquè estem jugant-se el 30% de la producció citrícola d'Europa si esta plaga s'estableix així. Crec que no és possible. Eixa insolidaritat per part de Holanda, per part d'Alemanya i per part de Bèlgica que estan protegint els sud-africans en contra dels citricultors europeus. A on està la solidaritat europea? A on està Europa? I a on està el fer cas a l'Agència Fitosanitària Europea, que diu clarament que la sanitat vegetal d'Europa està amenaçada si no se posa el tractament en fred, i les taronges que venen dels països del cono sud-africà que tenen aquesta plaga no venen en aquesta seguretat. Estem jugant en foc i podem cremar-se. És una llàstima que els polítics comunitaris no entenguin aquest criteri.
Doncs més clar que l'aigua, i per això arriba aquesta concentració, com diem, el divendres, i una concentració que arriba també en una setmana on parlem ara del sector citrícola i on també les aigües baixen un poquet remogudes. Parlàvem la passada setmana en la gent de la plataforma per la dicta de Llaurador d'ací de Nules, que mostraven les seues queixes pel tema de la pinyolà, per la falta de la firma d'eixe conveni del sector apícola i la conselleria, i la resposta se pot dir entre cometes, la va fer també les organitzacions agràries conjuntament, on se demana també avançar en aquesta qüestió, i sobretot en buscar una solució que siga beneficiosa tant per a la citricultura com també per a l'apicultura.
Efectivament, les organitzacions agràries tenen ja molta història, molt viscut, representem a tota l'agricultura i la ramaderia, no a un cultiu a soles, i després de 20 i pico d'anys peleant per buscar una solució definitiva, no s'havia fet una aposta clara i decidida. En aquest moment creiem que la política europea ho exigís. En aquest moment la política europea, en aquesta nova PAC que s'ha aprovat, és tremendament exigent en de la granja a la mesa i, des de luego, en les mesures de respecte a la naturalea. Ens han desaparegut un montó de productes químics, d'insecticides, de neonicotinoides, simplement perquè la fauna útil i les abelles es veien perjudicades. La Unió Europea està decidida a que la fauna siga la que siga més possible per a mantenir l'ecosistema, sabent que les abelles i la fauna útil que n'hi ha i del mateix sistema de gènere, pues són més que necessaris per a la polinització i el manteniment de moltíssims cultius, com per exemple hortalisses, frutals d'os, kiwis, aguacates, etc, que són la majoria de cultius, i diuen que hi ha que posar en pràctica pràctiques molt consensuades, totalment respetuoses i, des de luego, eficients. I el sector agrari valencià, totes les organitzacions agràries, majoritàriament també hi cita la palestra Asaja i la Unió i la Federació de Cooperatives, però totes les organitzacions són partidaris de que té que haver una solució definitiva, i és el que han plantejat a la Conselleria d'Agricultura. No tenim que inventar, per desgràcia, m'haver agradat en els últims 20 anys haver inventat nosaltres la solució, però anem a copiar la solució que ha fet Estats Units i que han fet alguns dels exportadors més importants de la província de Castelló, que ja tenen els camps de híbrids tapats en malles i que d'aquesta manera se garanteixen el que exigís la política europea, el que exigissin des de fa molts anys també als Estats Units i en altres països, que volen clementines sense pinyols, i anem a tindre que demostrar que l'agricultura valenciana és capaç de superar reptes, de garantir als consumidors i que ningú xiquet que va a l'escola, una mare europea, li doni una clementina que puga tindre pinyols, i crec que la solució és molt fàcil. I, a més, no és gravosa econòmicament. I si, a més, com li demanem a la conselleria, és capaç de posar ajudes econòmiques a, en 3 anys, donar una solució, el problema deixarà de ser problema, estarà solucionat, i el prestigi, la imatge de la clementina espanyola i valenciana millorarà tremendament. S'ha acabat la pinyolà i passarem pàgina a 20 anys i pico de calvari, perquè encara que hem apartat les abelles, la fauna útil que n'hi ha, que cada volta n'hi ha més, estava fent una polinització i una pinyolà light. Això té que acabar-se, no té que haver en absolut pinyolà, i tenim que donar, i vamos, la clemenules, per exemple, i les demés clementines que tenim en la Comunitat Valenciana, que són les millors del món, tenen que seguir demostrant que no és que són les millors del món, és que a més es cultiven en el millor nivell de cultiu professional del món. I això és el que ens prestigiarà i ens donarà millors futurs i, des de luego, més rentabilitat econòmica. Eixe pacte és un pacte necessari i, des de luego, així l'han valorat totes les organitzacions agràries i cooperatives, de tot el que representem a tots els sectors de l'agricultura i la ramaderia. El que hi hagi persones que desentonen, doncs és de veres, pot ser. Jo sé que, per exemple, el pressupost de l'Exèrcit d'Espanya, n'hi ha qui el diu que no tenia que haver pressupost i no tenien que haver militars, i n'hi ha que persones que tenim sensatès suficient per dir fan falta l'exèrcit, fan falta els militars, fan falta els policies locals, fa falta pagar impostos i fa falta. Que no mos agrada a alguns, és normal, però crec que la majoria en una democràcia és el que val i, des de luego, l'interès general és el que té que primar i no l'obsessió d'alguna persona que pense que la seva raó és absoluta i que la seva filosofia no deu de tindre contestació. M'espero que te doni claritat al tema, però crec que és una força que hi ha que pensar en la convivència, en el bé general i no en el bé puntual d'una persona.
Doncs ben clar que queda aquesta explicació i ja per acabar, Cristóbal, fa poquet vau estar per ací, ben propet, hi reunits en la gent de la Diputació de Castelló per a corroborar aquesta col·laboració i on també vau anunciar que d'ací poquet també aneu a obrir una nova seu a les comarques del nord, a la província de Castelló.
Efectivament, han tingut una reunió molt cordial en el president de la Diputació de Castelló i en el responsable, el diputat responsable d'Agricultura, i naturalment explicarem que havia anat molt bé el projecte que havíem realitzat de col·laboració en la Diputació per a millorar la professionalitat i en cursillos i altres coses dels llauradors de Castelló i naturalment en la voluntat de seguir renovant aquest conveni per a millorar, com dic, la professionalitat, la informació i la forma de lluitar contra les situacions puntuals que es donen en el camp de Castelló. I, a més, com no, aprofitarem l'ocasió per dir que si n'hi havia un aspecte en què poguérem col·laborar, nosaltres sempre estarem en positiu per ajudar a la millor gestió en el camp i, des de luego, del benestar dels llauradors de la província de Castelló. Al mateix temps li diguérem que havíem adquirit un local important d'uns 400 i pico metres en Castelló ciutat per a poder oferir tots els servicis tècnics, agronòmics, a tots els socis que ho desitgen. Estem ja ultimant el projecte de construcció de l'interior, de la remodelació. El projecte està ja a punt. Anem a demanar els permisos i li diguem al president que estaríem orgullosos de que ell, juntament amb les autoritats de Castelló, en el moment en què estiga tot acabat, pues que farem una inauguració el més vistosa possible, invitant als mitjans de comunicació i, com no, a totes les autoritats de la província per fer aquesta inauguració, com dic, i que els llauradors de Castelló sàpien que van a tindre una casa, que és la casa dels llauradors i ramaders, que va a tindre tècnics al seu servici i que anem a reivindicar tot allò que es faci falta perquè el camp demana futur, el camp demana apoyo i el camp diu que és la garantia de subministre alimentari i de seguretat i qualitat que els llauradors històricament han fet. Aquest és el final. Així és que anem a intentar donar la millor imatge i el millor servici. I, des de luego, el president de la Diputació de Castelló, junt amb el diputat, han expressat la total disposició a participar, a col·laborar i a enfortir tot l'apoyo a l'agricultura de Castelló.
Doncs esperant que arribi pront aquesta cita i poder també pues, donar la benvinguda a un nou espai per al sector agrícola de la província de Castellón. Quedem, sobretot, en aquest missatge de recordar d'aquesta concentració aquest divendres a València, aquesta concentració per la supervivència del sector agrari de tota la comunitat valenciana. Cristóbal Aguado, president d'Abasaja, gràcies, com sempre, per explicar-nos tots aquests detalls i tota l'actualitat del sector primari en aquesta Agrocope Castelló. I seguim en contacte perquè tocarà encara ser reivindicatiu i sobretot seguir defensant tot el sector primari de la comunitat valenciana.
Moltes gràcies, un saludo.
I continuem en l'actualitat parlant justament d'un dels punts que hem abordat en Cristóbal Aguado, com més aquesta crisi de la pinyola en el sector citrícola. Ja parlem la passada setmana en César Estanyol, el portaveu de la Plataforma per la Dignitat del Llaurador, que estaven a l'espera de resposta de la Conselleria d'Agricultura, ja que no ha arribat, li han fet arribar un comunicat, una carta de forma telemàtica a la consellera Mireia Mollà. Destaca en aquest comunicat que l'arribada d'apicultors durant l'època de floració dels seus tarongers a més d'un quilòmetre de la finca i donat que existissin disseminades finques en plantacions híbrides per tota la comarca va provocar inevitablement l'efecte massiu de polinització creuada en la pèrdua de valor comercial de la clementina, el que suposarà el desastre total de la citricultura a la nostra comarca. A més, també apunten des de la plataforma en aquest escrit que mentre no es disponga d'una solució alternativa al problema d'aquesta polinització creuada, s'exigís que renove l'acord que establís les mesures per a limitar aquesta polinització de plantacions de cítrics, tal com s'ha vingut fent durant les últimes 3 dècades i que ha sortit efecte, eliminant per complet el problema tan gran de la pinyola per a les nostres clementines. A més, es proposa que després de la firma de l'acord d'aquest any, en les mateixes condicions que en anys anteriors, s'establisca una taula en la que estiguen presents tots els representants de tots els sectors afectats per a que es pugui consensuar les mesures a adoptar en futurs acords per als pròxims anys. Parlem ara de la Unió de Llauradors, que ha analitzat l'últim Consell de Ministres de Brussel·les, que va celebrar el passat dilluns, satisfets perquè es comença a considerar la problemàtica que existeix amb les importacions de tercers països, però demana celeritat perquè es posen en marxa els mateixos mecanismes adequats perquè s'acabi amb la que se qualifica com a competència desleial. A més, la Unió també lamenta que el Consell no hagi adoptat cap acord en relació amb la crisi que llauradors i ramaders travessen a causa del brutal encariment dels costos de producció agregada ara amb la sequera a Espanya i a 3 països del sud. Parlem ara justament de la Conselleria d'Agricultura, que ha anunciat que destinarà més d'1.000.000 d'euros per a la promoció i foment de la integració cooperativa agroalimentària a 2022, unes subvencions que estan orientades a incrementar la dimensió de les entitats cooperatives, impulsant la concentració i l'intercooperació amb l'objectiu de facilitar el desenvolupament de les activitats econòmiques i socials en l'àmbit rural, amb la millora de qualitat, les condicions mediambientals i la capacitat de creació d'ocupació. I una altra conselleria, com és la de Política Territorial i Mobilitat, també Obres Públiques, s'ha presentat a Castelló el catàleg de protecció dels paisatges culturals del vi de la comunitat dins de la ronda de reunions que està fent alrededor de tota la comunitat. Aquest instrument d'ordenació i dinamització territorial identificarà, valorarà i protegirà els elements estructurals que conformen aquest paisatge i també regularà els usos i activitats compatibles que permetin la ficada en valor d'aquests paisatges dins dels objectius de millora d'equilibri territorial de la comunitat i l'ajuda contra la despoblació del medi rural. Parlem ara d'una novetat o d'un programa que s'ha ficat ara en marxa aquests últims dies, concretament han sigut les instàncies formatives d'agricultors en cooperatives agroalimentàries valencianes dins del programa Cultiva 21, impulsat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Concretament, en la nostra província han sigut 2 agricultors procedents de Taberno i de Vélez Blanco, de localitats que són de la província d'Almeria, que estan coneixent de primera mà el funcionament de la cooperativa de Viver. En Borriana, la seva regidoria de gent gran ha entregat a les persones que tenen adjudicada una parcel·la a les instal·lacions de l'Hort de Dosi de Calatrava nou material gratuït per a facilitar la realització de les feines agrícoles. Concretament, s'ha oferit baguls per a guardar les ferramentes i també s'ha fet entrega d'un suport de ferro perquè els usuaris que s'instal·len les seves parcel·les i d'aquesta manera puguen ordenar les seues canyes. Durant aquest matí hem tingut presentació d'una publicació per part de Cajamar, concretament ha sigut la publicació Sostenibilitat en la producció ganadera, una obra que compta amb articles de 1 centenar d'especialistes que aborden des d'un enfoc integral l'impacte ambiental de la ramaderia a Espanya. Els experts repassen exhaustivament les nombroses iniciatives en marxa en diversos subsectors, porcí, boví, oví, caprí, avícola i apícola, i analitza pràctiques i tecnologies innovadores i casos d'èxit que tracten de fomentar la sostenibilitat de les explotacions i la seva viabilitat econòmica. I tanquem en l'agenda, en diversos cursos i també jornades que tenim estos dies dins del sector primari. Comencem aquesta mateixa vesprada a les 7, concretament a la seu del Saló d'Actes de l'antiga Cambra Agrària de Vila-real, a l'Avinguda Lambura 28. La Unió de Llauradors, junta a la Diputació, realitza una xerrada informativa sobre la nova PAC 2023-2027. Qui cobrarà i com seran aquestes ajudes? Per a demà, de 5 a 8 de la vesprada, a l'edifici social de la plaça Llaurador de Sant Mateu, tenim la taula rodona, el comerç just local com a element diferenciador de la producció agroecològica. Participen, entre altres, Juan Joyiso, amb la ponència Els valors del producte agroecològic valencià que poden ajudar a la seva comercialització, o representants d'organitzacions com Intermón Oxfam, la Fundació Noves Sendes o també Olis Cuquello.
i tanquem a la capital de la Plana perquè la regidoria de Transició Ecològica col·labora amb el Servei de Producció Ecològica i Innovació de la Conselleria d'Agricultura i també la Cooperativa Agrícola de Sant Isidre en un nou curs formatiu que té l'afinitat d'ajudar el sector citrícola de Castelló a transitar cap a la producció ecològica i millorar la seva rendibilitat. Seran 5 seccions que arrencaran el pròxim dia 28 de febrer, finalitzaran el 4 de març.